De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Wanna move your body to the house beat. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky i cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdola, 77.0 de la FM. Come on now, come on, feel it.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de les 10 del matí, temps que, com cada dia, dediquem a temes d'actualitat al Penedès en xarxa. Avui l'actualitat ens porta, atenció, 2.200 anys enrere, el temps dels ibers. El 19è cap de setmana ibèric suposarà que aquest cap de setmana tinguin lloc un centenar d'activitats arreu de Catalunya. I si al Penedès tenim dos indrets clau per entendre el nostre passat, aquests són Olèrdola i la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Són dos de la vintena d'espais que se sumen a aquest cap de setmana ibèric i, com no, per saber tot el que s'hi courà, connectem amb els nostres companys. En primer lloc, anem fins a Canal 20, Olèrdola, i saludem de nou l'Ariadna Caballero.
Molt bon dia, Sílvia. Com deies, el cap de setmana ibèric, el que ens proposa és transportar-nos a fa 2.200 anys a través de reconstruccions històriques, de tallers d'experimentació, de visites guiades i teatralitzades, d'exposicions o de tastos de menjar i beguda ibèrica, per exemple. Són només algunes de les moltes propostes que tindran lloc en una vintena de museus i jaciments, com és el cas del conjunt monumental d'Olèrdola. Per parlar d'aquest cap de setmana ibèric, aquí a Olèrdola, com no, ens acompanya la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Molist. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Enguany, aquest cap de setmana ibèric, que se centra en l'habitatge. És el lema d'enguany.
Sí, exacte. Cada any intentem donar a conèixer un aspecte de la cultura ibèrica. L'any passat va ser l'aigua, que també en vam parlar, I aquest any, doncs, la casa. Altres anys han sigut l'urbanisme, l'alimentació, bueno, en quasi bé 20 anys, doncs, ha donat per molts aspectes. I un que teníem pendent era precisament la casa, no? Explicar uh-huh. com era la casa ibèrica, perquè si alguna cosa tenen tots els poblats, doncs són tenen les cases on vivia la gent, no? A banda d'alguna masia dispersa en el camp, doncs els poblats el que tenen són cases, i és un dels elements que més bé coneixem, tant arquitectònicament com potser el que hi havia a l'interior.
Clar, suposo que arqueològicament, quan es localitza un jaciment, les cases, deu ser de la primera informació que es té, o aquest urbanisme del que ja es va parlar en altres caps de setmana ibèrics.
Sí, ara coneixem molt sobre aquest urbanisme i sobre com s'organitza un poblat, doncs, al voltant d'una muralla, a l'interior, en les cases i els carrers, i ja n'hem parlat del que és pròpiament l'urbanisme, que és la primera cultura que té un urbanisme tan ben organitzat. No arriba a ser el romà, evidentment, però d'influències del Mediterrani ens arriben, doncs, ja aquesta organització protourbana, urbana, bueno, no entrarem en dilemes aquests. Però la casa també ens explica altres coses, clar.
Què podem saber a través de les cases?
Hem de pensar que la majoria de vegades, per desgràcia dels arqueòlegs, i per benefici de la gent que hi vivia, doncs les van abandonar. És a dir, que ens imaginem que nosaltres marxem de casa i ens enduem totes les coses senceres, no només de valor econòmic, sinó allò que pots fer servir, no? Aquella olla, aquell estri, aquella àmfora, aquella cullera de fusta, tot el que tu pots fer servir, i perquè te'n vas a un altre poblat o pel que sigui, doncs t'ho endús. Per tant, el que trobem normalment són les cases despullades. Trobem
Els indrets que s'han mantingut és perquè es van abandonar.
S'han abandonat, i el que trobem són les llars de foc, els llocs on tenirien els forats de pal o els pals drets per aguantar, per exemple, uns altells. Indicis indirectes, ceràmica que havien abandonat, que està trencada a mesura que es va cobrint i es va abandonar, la casa va caient, doncs també s'hi va acumulant ceràmica, els diferents paviments. A vegades trobem nens enterrats sota els paviments, a vegades trobem ofrenes d'ovelles o de cabres, però en general, bueno, ja ens donen informació, també podem trobar molins, allò que no es van poder endur, diguem. Més excepcionalment, el que trobem és els pobres que se'ls va cremar la casa o els hi van cremar la casa, en circumstàncies bèl·liques, el que sigui. Llavors, aquí es conserva, és quasi bé, imagineu-vos, una petita Pompeia, no?
No?
Perquè, clar, la gent, afortunadament, es va salvar, però no va poder salvar gran cosa. Llavors tenim, doncs, la posició d'aquests objectes en el moment que s'abandona, que han de marxar per cames. Llavors trobem també la llar de foc, però trobem les ulletes al voltant de la llar de foc. Trobem igual el molí, però podem identificar fins i tot, doncs, si hi havia restes de sac o grana, per exemple, les granes s'han carbonitzat.
No?
Totes les, si hi havia prestatges, doncs els prestatges i que hi havia, la informació que podem tenir, i fins i tot, doncs, el tipus de fusta que utilitzaven, doncs, per fer el terra o per fer les cobertes. La informació és molt, molt més gran perquè, doncs, no es van poder endur pràcticament res, no?
Llars de foc, altells, prestatges, olles, al final és una casa.
És una casa,
no?
I la serà, mira, aquest matí ho explicava una noia que tinc de pràctiques, és que els ibers tenien el mateix que nosaltres tenim a la cuina, o clar, tenim a casa, no? Vull dir, olles per cuinar, amb les seves tapadores, tenen plats, tenen bols, tenen ceràmica de diumenge, entre cometes, que seria la ceràmica de luxe, envernissada, que els arriba d'altres llocs del Mediterrani, primer de Grècia, després de la zona d'Itàlia, després de la zona de Roses, del Golf de Roses, que també fan produccions d'aquest tipus, ceràmica una mica més de luxe, tenen els seus tàpers, eren les àmfores, i un altre tipus de gerres més grans on guardaven, pues, mel o adobs o tot el que ells cuinaven i havien d'emmagatzemar, doncs, a vegades, doncs, per passar l'hivern, no? Per tant, aquest sentit ens són molt propers, perquè veiem, doncs, que amb habitacions molt més reduïdes, i nosaltres vivim en superluxe, encara que siguin en habitacions de cases de 40 metres quadrats, les seves eren 15 o 20, però era una vida bastant similar, doncs, bueno, era una vida de persones normals i corrents, amb els seus problemes, en les seves cases, i potser no tan diferent del que podríem trobar, no sé, en pobles a l'Àfrica o pobles indígenes, no?, que no estan, doncs, tan evolucionats, no? Bueno, és la història de la humanitat, però no és tan, tan diferent, i potser d'aquí fa 100 anys enrere, pues, la gent encara, més pobra, vivia exactament, crec, amb les mateixes condicions.
Allò que diem a vegades, que hi ha coses que han canviat més en 100 anys que en 2000, no?
Sí, segur.
Les cases, doncs, que són les protagonistes d'aquesta 19a edició d'un cap de setmana ibèric, que organitzeu des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, però en el qual s'hi sumen no només jaciments i museus que formen part d'aquest Museu d'Arqueologia, sinó molts d'altres, Núria?
Exacte, són, tu has dit, una vintena, crec que són 22, de tot el territori, des de l'Empordà fins al Delta de l'Ebre i fins a les Terres de Ponent. Són jaciments que formen part de la ruta dels Ibers, que s'han anat, primer amb més poquets, mica en mica s'han anat incorporant nous jaciments que s'han excavat i s'han musealitzat, i que és la gran festa dels Ibers, perquè si un vol anar a veure el poblat que té al costat de casa, fantàstic, però si es vol arribar, pues, fins a Osona, doncs allà hi ha dos o tres poblats que també fan portes obertes i veurà, doncs, aquests poblats. Val a dir que cada un és diferent. Almenys els arqueòlegs ens ho sembla, potser la gent no. Però una cosa que jo diria tenen en comú és el paisatge, el lloc on estan posats, en llocs estratègics. Els que conegueu Olèrdola, doncs és un poblat tipus, allà amb la seva muralla, en un lloc que domina un ampli territori i que ja només gaudir del territori i de l'entorn ja és bonic. Tot val a dir que també s'han incorporat, darrerament, un dels últims que s'ha incorporat és Rabassats, a Nules, que és una casa ibèrica en el camp. A la zona del Vendrell també n'hi ha un parell, que els ibers no només vivien en poblats encimbellats, sinó que tenien grans ciutats, com Ullastret, com segurament era també Tarragona, o aquí a Banyeres del Penedès, el dia que s'escavi, esperem que sí, perquè té molt bona pinta. I hi havia, doncs, ciutats, capitals de comarca, que diríem ara, tipus l'Èrdola, no? I hi havia ciutadelles, com la de Calafell, una mica més reduïdes de mida, i hi havia també cases disperses en el camp, algunes especialitzades més en l'agricultura, altres potser en temes metal·lúrgics, però no tot era igual, sinó que hi havia estaments diferents, categories diferents, i
maneres
de viure diferents, i en certa manera és tot una estratigrafia i una ocupació del territori complerta, des de les grans capitals als petits masos.
Per tant, la recomanació és, no, els jaciments que tenim més a prop potser són els que més coneixem, i si algú encara no els coneix, doncs aquest cap de setmana té l'oportunitat, però sobretot també gaudiu de l'oportunitat de gaudir d'aquestes activitats a tota aquesta vintena de jaciments d'arreu del territori, que no estan tan lluny, i és una bona manera de conèixer-les, no, amb aquestes activitats.
Sí, és una manera, això, de fer cultura, de conèixer el patrimoni. En la majoria d'ells, quasi ben tots, hi està excavant, vull dir, un any darrere altre hi ha novetats. A Olèrdola, per exemple, ja insisteixo, aprofito, però estem excavant una torre de la muralla, que és una torre que de fora és medieval, de dins és romana, i encara més endins és ibèrica. I és una torre al costat de la porta, el que t'esperes trobar és un lloc per als militars, no?, per guardar armament o per estar-hi. Aquesta es va cremar, afortunadament. L'estem excavant, ara al setembre continuarem, al novembre, perdó, i el que hi havia dins era una casa, amb el seu taler, la llar de foc, quantitat d'olles, àmfores per guardar vi, salons, etc.
Per tant, es va cremar, per tant, és un tresor.
És un tresoret.
Per ja acabar, destacar una mica els actes que es faran aquí a Olèrdola, però això és recomanar, sobretot, buscar aquest 19è cap de setmana ibèric i veure tot el que hi ha arreu del territori. Precisament la visita guiada que es farà dissabte a la tarda parla de cases, tallers i una torre.
Exacte, sí.
Que és aquesta torre. Això serà dissabte a 5:45 de la tarda, i tant dissabte com diumenge hi ha jornada de portes obertes, i diumenge, a més, hi afegiu, a més a més d'aquesta visita guiada, també una activitat familiar de teixir, que suposo és una activitat que tenia molt lloc a dins de casa.
És una activitat desenvolupada bàsicament per les dones, tradicionalment per les dones en gairebé totes les cultures, i és una activitat això, absolutament domèstica a l'interior de les cases. He dit que he trobat un talent, no n'hi ha gaires trobats in situ, però aquí n'hem trobat un, i el que s'aprendrà doncs, a teixir amb un teler, com funciona un teler, que és molt interessant, perquè nosaltres ja hem perdut tota noció de com funciona un teler. Tots els nostres avantpassats ho devien saber, perquè en devien tenir una casa, però nosaltres ja no. I també es podran fer, per exemple, cinturons, amb unes plaquetes, doncs és un sistema doncs, que tradicionalment també ho feien ja els nens, doncs els cinturons es feien així a mà.
Això, com dèiem, serà diumenge, aquesta activitat, per exemple, a les 11, a les 12, la visita guiada i jornada de portes obertes durant tot el cap de setmana. Núria Molís, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta 19a edició del Cap de Setmana Ibèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'Olèrdola cap a Calafell, David Cantó des de Bellvei Ràdio. Segur que la Ciutadella Ibèrica serà també un dels epicentres d'aquest cap de setmana ibèric.
Doncs sí, com comentaven l'Ariadna i la Núria, les cases de la Ciutadella també són un bon exemple d'habitatges iberts, però no us ho explicaré jo. Per parlar-ne tenim al telèfon Josep Pou, tècnic de Patrimoni Històric de Calafell. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sentíem l'Ariadna parlant d'aquest cap de setmana ibèric de les cases dels ibers, unes cases que també es podran visitar i conèixer a Calafell, oi?
Sí, exactament. Aquest cap de setmana es celebra a tots els jaciments ibèrics que pertanyen a la ruta dels ibers que coordina el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es celebra el que diem la festa dels ibers, no? Uh-huh. Cada any es tria un tema i aquest any són les cases. I, evidentment, nosaltres, des de Calafell, ens hi hem afegit i ensenyem com són les cases, què s'hi feien elles, des de com es construïen fins tot el que s'hi realitzava al seu interior.
Dintre de les cases dels ibers, les de Calafell tenen algun aspecte especial o són un exemple del que seria una casa habitual dels ibers?
Les cases de la Ciutadella de Calafell, el ser la Ciutadella és un assentament a la seva època, no, que hi vivia l'elit del que seria la societat ibèrica, no? Llavors són cases, algunes molt grans, i llavors són cases que tenen moltes estances. Normalment les cases ibèriques són més petites, i llavors també n'hi ha de petites, perquè nosaltres interpretem que eren el personal que estava al servei d'aquestes elites, no? Llavors hi ha tota una varietat de cases, i llavors es pot veure com eren cases des de que tenen una sola estança a cases que en tenen 5 o 6. I llavors expliquem què s'hi feia en cada una d'aquestes estances, les que hem pogut deduir a partir de les troballes que s'han fet en les excavacions.
Diem cap de setmana, però realment seran dos caps de setmana, perquè és aquest cap de setmana i el següent, les quatre jornades hi ha... No, de fet, el 20 d'octubre també, per tant són tres caps de setmana. En totes les jornades hi haurà jornades de portes obertes, però també hi haurà altres activitats. La d'aquest dissabte és aquesta visita guiada a les cases dels ibers. No sé si ens pots explicar la resta d'activitats que teniu previstes.
Sí, pel diumenge es fa també una activitat familiar que és de jocs, de jocs que es feien a dintre les cases també, que alguns jocs s'han documentat en excavacions arqueològiques, i també explicarem a què jugaven els nens i els adults també a les cases, no? en època ibèrica. Això serà el diumenge. I la setmana següent, que són les jornades europees de patrimoni, també fem jornada de portes obertes perquè tothom pugui visitar. Que no tingui excusa per dir és que no puc desplaçar fins a Calafell. Doncs mira, aquests dies aprofitar que són una de portes obertes, que no s'ha de pagar entrada i arribar-s'hi a la Ciutadella.
I diumenge 20 d'octubre feu l'activitat Experimentem amb la moneda, que em sembla que altres vegades també ja l'havíeu ofert, oi?
Aquesta sí que és, vaja, una activitat que va inclosa en el preu de l'entrada, aquell dia sí que s'ha de pagar l'entrada normal a la Ciutadella, depèn de les edats, doncs és un preu o un altre, i llavors allà es fa una demostració de com feien les monedes en època antiga, en els ibers i altres pobles, bé, tots els feien igual, no? Però com explica com va arribar la moneda a la cultura ibèrica i s'ensenya com es feien, es fon el bronze i s'encunyen les monedes.
El cap de setmana del 12 i 13, com deies, són les jornades europees del patrimoni, per tant, hi haurà jornada de portes obertes no només a la Ciutadella, sinó també a altres llocs de Calafell. Què més es podrà visitar?
Tots els monuments que tenim oberts al públic, que són la Ciutadella Ibèrica, el Castell, la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Són aquests quatre monuments que són els que estan normalment oberts al públic.
Bé, i ja per acabar, no sé si ens podríeu avançar des de Calafell Històric quines activitats teniu més endavant al llarg d'aquesta tardor.
Bé, doncs tenim, a part de les normals que fem, sí, cada dia, que fem de les visites i els tallers per les escoles, que aquestes han de reserva prèvia. Després, els caps de setmana, cada cap de setmana, doncs hi ha visites guiades i en alguna activitat, algun taller familiar que ja es va anunciant que quan s'acosta aquell cap de setmana, com a mínim hi ha visites guiades, no? Tots els caps de setmana. Després hi ha alguna activitat que relacionada sempre amb el món dels cibers, sobretot a la Ciutadella Ibèrica, aquestes actuacions.
Doncs Josep Pou, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes activitats del cap de setmana ibèric, també de les jornades europees del patrimoni i les que es faran més endavant, que com sempre al Penedès en Xarxa ja anirem detallant setmana a setmana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb un clàssic de David Bowie, el seu Starman, arribarem a 11:15 del matí a la segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a locked up in time.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment en aquest punt horari de tornar amb la informació dins del Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem tot recordant que l'Ajuntament de Castellví de la Marca posa en marxa un nou procés participatiu per decidir les inversions d'obres i via pública d'aquest mandat. Ens ho explica des de Canal 20 Ràdio Raimon de Cara. Molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Castellví de la Marca proposa un llistat d'11 opcions perquè els veïns triïn les inversions que consideren prioritàries els propers anys fins al 2023. S'inclou la restauració del Castellot, la instal·lació d'enllumenat LED, itinerari de vianants, renovacions de xarxes d'aigua, recuperació de fonts, urbanitzar entrades a la Munia, circuit esportiu urbà, la construcció del nou ajuntament o bé renovar gespa del camp de futbol. Els veïns també tenen la possibilitat de formular les seves propostes. Es pot votar omplint el formulari que es trobarà en el proper butlletí municipal, amb emplenant també el formulari que hi ha al web de l'Ajuntament o bé adreçant-se directament a l'Ajuntament o a alguna de les tres audiències públiques convocades el proper dimarts 29 d'octubre. La primera a les Cases Noves a les 6, la segona al Maset dels Cosins a les 7 i la darrera a les 8 a la Munia.
Continuem i ho farem explicant que se'n reuneix la comissió de delimitació dels termes de Banyeres i la Bisbal. Des de Domenys Ràdio ens ho explica Lourdes Mironyo. Molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts 1 d'octubre ha tingut lloc la comissió de delimitació dels termes municipals de Banyeres del Penedès i la Bisbal del Penedès a l'Ajuntament de Banyeres, a la que han assistit l'alcaldessa Agnès Ferrer, la primera tinent d'alcaldia, Judit Vidal i la secretària municipal. Des del Departament d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya s'estan duent a terme expedients de delimitació de municipis de Catalunya, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal amb altres municipis. L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha realitzat un estudi sobre les fites i la línia de delimitació d'ambdós municipis a partir de l'acte de termenament del 19 de maig de 2009, en la que es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta. Aquesta línia, que compta amb dues fites, està situada al torrent de Sant Marc i a la riera del Burnà. Tant l'Ajuntament de Banyeres com el de la Bisbal han signat l'acte de conformitat i, posteriorment, s'haurà d'aprovar mitjançant sessió plenària en ambdós ajuntaments.
També us volem explicar que l'Arbós prepara una enramada amb sensibilitat ecològica i biosaludable. En té més informació David Canto des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia. Serà el proper divendres 25 i dissabte 26 d'octubre. Una mostra que des de l'Ajuntament de l'Arbós ja donen per plenament consolidada després de 6 edicions i d'una gran acceptació, diuen, entre els forners, restauradors, productors i una gran assistència de públic en anteriors edicions. La plaça de Catalunya tornarà a ser l'escenari principal de la popular mostra arbosenca, que en aquesta edició comptarà amb tallers i activitats de sensibilitat ecològica i biosaludable. Divendres 25, a partir de les 6 de la tarda, i dissabte 26 d'octubre, durant tot el dia, arbosencs i visitants vinguts d'arreu podran tornar a gaudir d'aquesta especialitat gastronòmica acompanyada de vins i caves del Penedès. La setena edició de l'enramada oferirà també al visitant, des de maridatges fins a música en viu, passant per show cooking, tallers i activitats infantils gratuïtes, entre moltes altres.
I anirem també fins a Ràdio Sant Sadurní perquè ens expliquin que el Noia Freixenet obre avui la tercera jornada de l'Hockey Lliga a la pista del Girona. Eli Jiménez, molt bon dia.
Bon dia. El Noia disputa partit d'Hockey Lliga en un dia poc habitual dins una jornada que començarà avui mateix i que no acabarà fins diumenge. Els sadurinencs es desplacen a la pista del Girona, on se les veuran amb un vell conegut, l'angoleny Humberto Méndez, que és una de les moltes cares noves del renovat equip blanc i vermell. Els homes de Ramon Benito van donar la sorpresa a la primera jornada, superant el Reus Deportiu, flamant campió de la Supercopa, per un contundent 5-1, però van rebre un encara més contundent 8-2 en el seu desplaçament al Palau Blaugrana dissabte passat. Per la seva banda, l'equip de Pere Bàries buscarà tornar a sumar els 3 punts fora de casa, com ja va fer a la pista del Lloret en la jornada inaugural, tot i la desmesurada derrota davant el Deportivo Liceo a casa en un partit on els negre i vermells mereixien més. Girona Noia, doncs, avui mateix a partir de les 9 del vespre i sota el comandament dels col·legiats Josep Gómez i Sergi Mayor.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca explicant-vos que Vilafranca en Comú dona suport a la plataforma SOS Penedès i concretament a la demanda de moratòria del Pla de Desenvolupament Urbanístic Sant Marçal Calvies, que planteja, recordem, un nou polígon logístic a la plana vitivinícola penedesenca, una moratòria fins que es defineixi el Pla Territorial del Penedès, actualment en procés de redacció. Vilafranca en Comú ha presentat al·legacions proposant que es retiri la petició de redacció d'aquest pla, que s'apliqui una moratòria a tot el territori de la Vegueria Penedès a tots els plans i projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutadania del territori sobre el pla territorial. També Vilafranca en Comú ha proposat al grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem que presenti una proposta de resolució al Parlament en el mateix sentit. Des de Vilafranca en Comú es critica el posicionament del govern de la Generalitat envers el territori del Penedès, plantejant infraestructures que malmeten el territori sense tenir aquest pla territorial del Penedès que elabora el mateix govern.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana.
Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
La ràdio del Penedès.
En qüestió de 6 minuts, arribem a 3:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. El proper 4 de novembre, Bellvei engegarà un projecte pioner de reciclatge intel·ligent. Fins aleshores, l'Ajuntament de Bellvei i EcoBP han engegat una campanya de comunicació per explicar i acostar el projecte als ciutadans. En parlem des de Bellvei Ràdio amb el David Canto. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs la setmana passada parlàvem al Penedès en xarxa de reciclatge i d'incivisme. Aquests eren els comentaris que ens en feien els regidors de Medi Ambient, Carles de la Mor, de Sant Sadurní d'Anoia, Jordi Risa, de Santa Oliva i Núria Güell, de Bellvei.
Jo crec que s'ha de fer més pedagogia a la gent. Jo crec que fan falta més campanyes. En altres, per exemple, estem recollint trastos que truca la gent un cop a la setmana, però és que la brigada cada dia recolleix trastos de gent que tira a qualsevol lloc. Tenen un servei que és gratuït i que no costa res, és una trucada i te'l venen a recollir. Per això dic que més que càmeres o imposició de multes que poden anar bé, és més realitzar més campanyes i fer més pedagogia a la gent.
M'agraeixo i alhora m'entristeix veure que no som l'únic municipi que té aquest grau d'incivisme. Perquè a vegades sembla, quan fem plens, que l'oposició sembla que nosaltres siguem el municipi que més incivisme genera del món. Realment jo penso que la solució no passa per tenir una càmera i un policia a cada cantonada, perquè no donaríem abast, el cost seria molt superior que no pas la repercussió. Per tant, estic una mica en aquesta línia de l'educació al civisme i l'educació a la no generació de residu, perquè al final moltes vegades, depèn d'on te consumim, depèn de què comprem, estem comprant més residu que no pas l'aliment, en molts casos, no? Veiem amb pomes que estan embolicades amb plàstic, quan la poma ja té una coberta natural precisament per evitar la seva degradació. I en el nostre cas, que comentaves, no? Doncs, quin seria el model ideal. Nosaltres sí que és cert que en l'àrea d'emergència, que és un dels punts més conflictius que tenim al municipi, hem instal·lat primer una tanca i ara estem tenim previsió d'instal·lar una càmera que controli l'accés, però no és tant per la generació, sinó per evitar, sobretot, que altres persones que no són del municipi vagin a la deixalleria a fer-ne un mal ús, que al final acabem pagant tots els contribuents del municipi, i a més per estalviar-nos el problema que tenim dels desballestadors, que al final una persona va i recicla correctament i després amb el següent obre la bossa a veure què hi pot trobar i ho deixa tot escampat. Nosaltres, en previsió d'un any i mig, dos anys, ja tindrem instaurat la nova manera de fer el porta a porta, i el que farem serà tenir cubells amb xip. Per tant, cada habitatge tindrà el seu cubell amb un xip, baixarà la brossa i, depenent de la quantitat de vegades que baixi la brossa que toca, tindrà un impost més reduït o més elevat. Si tu recicles bé, per tant baixes prou vegades l'orgànic, els envasos, el paper i cartró, i les vegades que toca el rebuig, la teva taxa hauria de veure's reduïda del que actualment paguem, que Sant Sadurní de fet és un dels municipis que, encara que sembli que paguem molt, no en paguem tant. I en canvi, si tu només baixes residus o no en baixes, perquè ho estàs llançant on no toca, al costat d'un contenidor de vidre, per exemple, al final el que es farà és un increment en la teva taxa perquè no, bueno, una penalització per no reciclar correctament. D'aquesta manera és com aconseguirem, a través del civisme per una banda i a través d'accions on realment qui paga menys és qui genera millor el residu.
Amb el regidor de Sant Sadurní, més o menys, puc estar d'acord, perquè també serà això, de que el que hi ha unes certes vegades que tiri el contenedor, la brossa, dient i el que hagi de reciclar, també serà premiat. Això està contemplat dintre de la targeta i, per tant, és el que estaves dient, tampoc no vull repetir-me ara, més o menys serà així, però en vez de porta a porta, doncs serà amb targeta. El que sí que podia explicar era que l'incivisme és total. Jo crec que tot arreu es trobem amb el mateix. Però nosaltres, des de quan vam tenir les educadores mediambientals per un pla d'ocupació, vull recalcar que va baixar totalment el que és el volum de la brossa mal tirada, o sigui, de tot el residu, i va pujar el reciclatge ben fet. Què vol dir això? Que les educadores anaven informant a la gent i anaven com si... La gent veien que anaven com a vigilar, no?, de com se tirava aquesta brossa. Llavors, bueno, doncs ara també amb aquest reciclatge intel·ligent que fem, que hi ha la COPB al mig, evidentment, perquè és el que gestiona tot això de les brosses, hi haurà també educadores que estaran informant casa per casa i persona per persona dient com s'ha de fer aquest reciclatge. Què vol dir això? Que estaran uns 5-6 mesos vetllant per això. La gent necessita, i és una mica dur, diu, que sembla que els vigilin per fer les coses bé.
Doncs, com deies, Vallvei començarà aviat la implantació del reciclatge intel·ligent. La primera de les sessions informatives es va fer dilluns al vespre al centre cívic La Patronal, que estava ple de gom a gom. Això va portar l'Ajuntament a anunciar que segurament faran més sessions informatives de les previstes també en aquesta ubicació, vist l'interès i la resposta. Abans de poder resoldre dubtes i recollir els seus kits de reciclatge intel·ligent, els presents van poder escoltar de la veu de l'alcalde de Vallvei, Gerard Colet, l'objectiu d'aquest nou sistema.
El projecte que us venim a presentar ha de significar un pas molt important en referència al reciclatge al nostre municipi. Ja fa molts anys que es va començar a veure pels nostres carrers contenidors per depositar les nostres deixalles. En aquests s'hi llançaven tota mena de residus. Després aparegueren contenidors de reciclatge que ens van permetre començar a separar les fraccions. Mica en mica van ser part quotidiana del parament municipal. Finalment, ens van portar als nostres carrers la fracció orgànica i la fracció de resta per completar les bateries de recollida de brossa. Ara cal donar un pas més. Ara és un moment important per sumar-nos-hi per diferents raons. La primera, perquè hem de complir amb els paràmetres de reciclatge fixats per la Unió Europea i que recullen en el programa Precat 2020. A grans trets, el preu de la tona de fracció de rebuig es multiplicaria i això comportaria unes grans pujades del preu de la taxa. La segona, que permetrà a qui recicli correctament rebre una bonificació individualitzada al rebut de la brossa. Això, que sempre ha estat una reclamació per tothom i per part de tots, ens recompensarà els esforços que es facin reciclar. La tercera, que hem de pensar en el futur dels nostres. Aquest fet, que sembla tan insignificant com el reciclatge a un poble de 2.000 habitants, també pot ser un abans i un després. Com a municipi, com a comunitat, demostrarà la nostra capacitat de superació i d'esforç, perquè ens ho podem agafar com un repte, però també pot ser una oportunitat. Una oportunitat per reivindicar-nos com a persones que agafem les regnes del nostre destí, que sabem cap on volem anar i com hi volem arribar. Mireu, coneixem de les dificultats a les que ens haurem d'enfrontar, però això no ens ha de fer retrocedir ni dubtar de les nostres possibilitats. Com a Ajuntament de Vallvei estem compromesos a portar el municipi tan lluny com puguem i aquest nou sistema de reciclatge s'inclou dintre d'aquestes oportunitats. No podíem deixar passar aquest projecte i realment volem apostar per nosaltres. I volem apostar per nosaltres.
De la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Núria Güell, va apuntar que ara el control sobre l'incivisme serà més gran.
Bueno, ja ha fet una mica d'explicació al Gerard, però bueno, jo podria ser una mica més de lo que realment aquí a Vallvei serà. Jo sóc conscient que això costarà molt, La gent hem de ser conscients com hem de reciclar, la gent hem de ser conscients que si volem un poble net hem de saber reciclar i com s'ha de fer, però jo crec que posant una mica tots de la nostra part ho podem lograr. Costarà molt, perquè també, com sabem, hi ha gent que ni en aquest moment saben com han de reciclar, ni hi ha gent que tampoc ni tenen ganes de reciclar, però hi ha gent, i molta gent, que sí que reciclem, i per tant ho hem de fer. Com sabeu, ara, després ho explicaran més bé els tècnics de com ho hem de fer i tot, però el que vull reflexionar és que hi ha dos contenedors a fora al carrer, que els podreu veure tots. Jo ara els he provat amb la meva targeta, que ja la tinc, de com aquest contenedor s'obrirà, oi? Hi ha el del rebuig i el de l'orgànica. El de l'orgànica, sabeu, i es passaran un imant, que després ja s'ho explicaran, per la nevera, i l'orgànica, aquest contenedor el podeu obrir sempre que vulgueu, però amb la targeta, d'acord? El rebuig, que és el més difícil, s'obrirà el dimecres i el diumenge. Què vol dir això? Que aquest contenedor estarà tancat. Ara s'esteu preguntant tots que molts tiraran la bossa a terra. Bueno, aquí hi haurà uns informadors cada dia, que són de l'empresa que OPP, que aniran mirant cada dia i explicant a la gent com ho han de fer, què han de fer i conscienciar la gent de com ho han de fer. D'acord? Què tractem això? De que volem que Bellvei sigui net, volem que no tinguem que pagar més brossa i volem al contrari, que si reciclem bé baixarà el rebut de la brossa. Per tant, hem de ser conscients de fer el que hem de fer. Com sabeu, jo dono una miqueta d'explicació, però després passaré al conseller comarcal. Hi ha una persona aquí que tenim que està escombrant tot el carrer. Solament un petit detall que s'explicaré. Jo estic mirant-ho molt com va tot aquest tema. Aquesta persona escombra el carrer i és impecable escombrar els carrers i deixar-ho net. El tema és que perd un munt de temps solament en recollint bosses de brossa i porqueria que es tira a fora dels contenedors. Aquí ara hi haurà gent que ho està mirant i que ho miraran de la manera que ho tirem. No ha de ser difícil si tenim una mica de voluntat tothom. No és difícil, perquè hem de saber que el rebuig és el rebuig, què és el rebuig, ho tindrem a la nevera per saber el que és, hem de saber què és l'orgànica i hem de saber el paper, el cartró i tot això. També hi haurà preguntes que els avis, a l'hora d'aixecar aquest contenedor, de tirar la brossa, això jo ho puc entendre. El que m'atiré més és que hi ha nens petits que els pares fan anar a tirar la brossa, sobretot. Mireu de poder tirar els pares perquè els petitons no arriben al contenedor. Però totes aquestes coses que estem dient ara, dites-les totes de cop, veureu que uf, que difícil tot és. No. Hi haurà gent informant cada dia i bastant de temps. Hi haurà una persona que és la Sílvia, que tindreu de 10 a 1, o si sí, de 10 a 1, de 10 a 2, exactament ara no ho sé, dient i explicant com ho ha de fer, i a més es donaran l'imant, els papers, com ho ha de fer, els contenedors petits, per tant, informats en tot moment, en tot moment. Però sí que demano una cosa, contribuïu tots, que hi ha gent molt incívica i llavors ho hem de pagar tots. La brossa pujarà molt l'any que ve o l'altre si això no es fa. I com aquest poble, vindran tots. Això ho marca la Unió Europea i l'Estat, i que ja sabeu com està el canvi climàtic i per tant ho hem de tirar endavant. No em vull allargar més, perquè si ara comencés a explicar tot com ho hem de fer, diria, ostres, això és un... No, això és fàcil, però hem de ser responsables i hem de ser conscients del que estem fent. Res més, sempre estem a la vostra disposició del que farem. Després al sortir podreu veure aquests contenedors, que el contenedor quan passes la targeta et surt el nom directe de la persona que és el que té el rebut de la brossa, el que va domiciliat, o sigui, el contenedor ja et marca el nom i tot. Per tant, estareu una miqueta espiats, eh? Vull dir que esteu controlats amb això, eh?
Des d'EcoBP, el cap de servei, Nicolás Parelló, també va fer les següents explicacions.
Tot seguit, una mica que ja us sabeu les dades del municipi, on realment hem enfocat aquesta campanya, o sigui, aquest sistema de funcionament, vale? Impostar per ell, un sistema que bueno, té una població de 1.190 persones i estem parlant d'uns 180 contenedors en total de les 5 fraccions. Vale? I una mica l'històric que hem anat, aquí hi ha molts números de la producció, però el resum és que els percentatges, estem parlant que al voltant d'un 79% està generant aquests darrers anys, l'any 2018, de resta, en quant estem parlant d'un 21% només en selectiva, val? En la recollida de contenedors. Val? Això el que te dona que veure és que hi ha molt de recorregut. I una mica l'evolució és que hi ha la tendència a l'alça que ha hagut el paper que des de l'any 2013 a l'any 2018 és l'evolució amb el paper i cartró, que ha anat augmentant, els envasos també, el vidre sí que ha reduït l'evolució del temps, l'orgànic ha augmentat, val? I la resta ha disminuït, però no significativament, de 901 tonelades a 880 tonelades, que és molt poc. I la que realment preocupa és la següent gràfica, que és aquesta de resta i selectiva, on es pot veure que la resta està per sobre, vale? Que és aquest 878 tonelades, que és el 80%, i l'altre 20% es diríem la part de recic de la selectiva, de la fracció de reciclable, que està en color rosa, que només és el 21%. I aquí l'estat actual de la comarca, l'any 2018, va ser que el 34,71%, això són dades que han publicat l'Agència de Residus, que la comarca, el Baix Penedès, està al 34,71%, que estem per sota de lo permès. I Bellvei, en concret, està al 34,13%. Val? Aquí, l'any 2020, el Precat ha marcat està al 50% i la mitjana catalana en aquest moment està al 41%, val? L'any 2018 aproximadament. Per tant, Bellvei està per sota el percentatge de la comarca i per sota la mitjana catalana. Per això hi ha recorregut a fer. Val? I un poc també, claro, aquí s'està parlant de nous sistemes, pot influir econòmicament, són bons hàbits i el que no hem de mai oblidar en aquest aspecte és l'impacte ambiental que és tot això, vale? Perquè al final hi ha una necessitat global en el món, però al final tot això té una finalitat de millorar el món, vale? Perquè intentant reduir les emissions de gasos, l'atmosfera, i tot això va traduït des del treball que es fa ahir, des d'un municipi a les grans indústries i tothom hi pot participar. Vale, i no t'hauran de veure últimament notícies que pues, animals de marins que estan invadits per tema del plàstic a l'aigua de la mar, hi ha una tortuga, per exemple, que ja no sap ni que pot confondre molt, molt fàcilment el que és una medusa amb una bossa de plàstic. Vale? Aquí es veu que el calentament global, la tendència és a l'alça, si no es canvien els hàbits, i últimament està molt de moda pues, moltes huelgues que s'estan fent mundialment referent al clima. Vull dir que és una necessitat global i al final hi ha una necessitat i que és el que es pot fer. Pues es pot fer des d'aquí, pues que es pot aportar alguna cosa, pues reduir, reutilitzar i apostar cap al reciclatge. I aquí el manco és, amb aquest sistema que se posarà, s'estan donant els recursos perquè realment hi hagi aquesta facilitat i es pugui fer.
Aquesta setmana també s'ha instal·lat a Bellvei el primer punt d'informació que, com a la sessió informativa, serveix per resoldre dubtes sobre l'ús d'aquest nou sistema de recollida intel·ligent que s'implantarà a partir del 4 de novembre a Bellvei.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb l'últim èxit de Rosalía, que canta acompanyada d'Ozuna, en aquest Yo por ti, tu por mi, arribarem a les 11. Notícies, pausa, i retrobem la coach i educadora Alba Castellví, que torna amb la seva brúixola educativa. Y mira, va mi Maxi con nosotros te entremete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo he puesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Y por ti, tú por mí, por ti.
Sonaría, son. ¿Quién lo diría? Que tal la quina está sazón.